Va néixer l'any 1959. Des del 1980 s'embarcà ja com a mariner en embarcacions que recorregueren tot el món. Els últims 25 anys els ha dedicat a fer de patró entre les pitiuses. Ell és fill de la casa més antiga d'Escaló, de Can Xumeu d'Escaló. Ell és en Joan Torres Mayans, el capità Torres, que el passat diumenge, el de fa una setmana, doncs, efectuà el darrer viatge entre les pitiuses abans d'encarar primer unes setmanes de vacances i després ja la seva jubilació. Capità Joan Torres, benvingut a Ràdio Illa.
Moltes gràcies, bon dia a tothom.
Com va ser aquell últim viatge?
Emotiu, molt, molt emotiu, perquè has acabat una trajectòria professional, acabar-la bé, amb sort. Jo crec que la sort ha estat un factor molt important. Pot ser un bon professional, però tens que tenir sort, jo crec que n'he tingut. I amb aquest aspecte, pues, acompanyat de la meva família, la meva dona i els dos fills, i per tant, després va haver una petita recepció sorpresa allí en el moll, per part de companys, de tripulants i gent de terra sanevillera, i la veritat, molt bé, molt emotiu i molt agraït a tothom.
Dius, he tingut sort, no? Això és perquè en algun moment has vist les orelles al llop?
Sí, hi ha moments que tu, després, quan fas un anàlisi, dius que bueno, fes el que tenies que fer, però també en sort. Després, quan les coses han anat malament, pues, has pogut, o les circumstàncies han estat adverses, has pogut sortir bé i després, quan hi ha hagut avaries, penses que si aquesta avaria es hagués produït amb una altra condició o el mateix dia, qüestió de temps, perquè aquí, per exemple, en la línia d'Eivissa-Formentera, quan hi ha un temporal el tens a una de les parts i arribar a l'altra part i tenir aquella avaria, doncs 10 minuts abans hauria pogut significar un canvi molt radical en la situació. Després, amb altres coses, doncs, també en situacions així adverses, de, com cas que van tenir un incendi a un rolón, jo estava allà al Manava, bocant de tinatge, també va acabar molt bé, quan hauria pogut acabar molt malament. Molt malament vol dir per el vaixell, vol dir per la tripulació, per tot. Per tant, moltes vegades és això, tenir sort o no tenir mala sort.
Un incendi a bord, això es diu ràpid. Com va anar allò? 1994, volcán de Tinatxe, en Joan Torres era el capità.
Sí, era un vaixell que feia la línia a Eivissa, Vilanova i la Geltrú, i es va declarar un incendi a la sala de màquines, molt violent, de matinada, i bueno, la bona actuació de la tripulació van aconseguir que no limitar-lo i controlar-lo, que no anés a altres zones de càrrega que haguessin suposat ja la pèrdua del vaixell i un consegüent risc, gran risc per la tripulació. Estan parlant de que en aquell moment hi havia 4 persones de guàrdia, 2 en el pont i 2 a la màquina, cridar tota la tripulació que està dormint per una emergència. Qüestió de minuts, van actuar molt ràpid i es va poder salvar tot. De fet, no es va demanar salvament, es va demanar remolc. I això va ser, bueno, unes circumstàncies que et marquen. Jo crec que moltes vegades, quan tu tens situacions difícils, això et crea una experiència. El que voldries no tenir-les, però ja quan les tens, pues sempre n'aprens i et poden servir per explicar-les, perquè jo, per exemple, els exercicis que faim setmanals de formació, moltes vegades explic coses que m'han passat jo o que he vist que li han passat a altra gent i de ses que et serveixen per aprendre, per tenir-les presents, no només per si tornen a passar, per si no, per entrenar-les i que tu puguis reaccionar i que això a un lloc com pot ser de terra, un incendi significa una evacuació. Un lloc com un vaixell significa que tens que lluitar contra això, perquè t'hi va molt la vida de tots i després, una vegada lluitat, pues ja veurem si abandones el vaixell o no, però quan tens les actuacions tenen que estar molt marcades, molt entrenades i sabem que moltes vegades la reacció, es parla en emergències d'un factor que es diu calma sobrenatural, que és que tu puguis estar pensant el que tens que fer i més quan tens que coordinar i tens que dir tot és persona el que tens que fer. Però si està molt marcat amb exercicis, doncs això és més fàcil d'aconseguir perquè ho tens pràcticament com una rutina. Qüestions bàsiques, que és actuació, primera actuació en aquests casos.
Has navegat per la península, també per la Mediterrània, a Àfrica, a Amèrica, a Nord-Amèrica, al mar més endimoniat que us heu trobat?
A veure, tu pots trobar un mar molt endemoniat com pot ser el Mediterrani, el Golf de Lleó, amb vaixells més petits o amb vaixells grans, perquè allí quan anàvem a França o a Itàlia, temporals forts, tot el que feien tots era aferrar-se molt a la costa, tant de Costa Brava, després anar a buscar la costa francesa. I després jo el que jo no us he patit més és navegant cap a, sobretot, Canadà i costa est d'Estats Units en hivern. A travessar l'Atlàntic Nord és complicat quan trobes mal temps. També Mar del Nord, en rutes que teníem allí fixes de Bèlgica, Holanda Anglaterra, Bèlgica o Anglaterra, Holanda, eren molt fotudes. Aquell tros del canal de la Mànega és complicat, i també pujant del Cantàbric ja quan entres dins del Mar del Nord. Però jo el més dur ho he viscut anant cap a Estats Units o cap a Canadà. A pesar de tot que buscàvem derrotes meteorològiques, no directes, passant pel sur d'Azores i tot això, i eren vaixells de quasi 200 metres, o sigui, grans, però la relació allí destemporal, s'alçades, les onades... I
de què estem parlant? Onades de...
Pues tranquil·lament de 15 metres.
Això entra per la proa, no? O què?
Bueno, després ja tens que adoptar mesures de per capatjar temporal si fa falta, o moderar per anar, per maniobrar-lo en algun determinats casos. Després també, clar, aquí és Mediterrani, el període d'onada és més curt, i l'onada igual no és tan elevada, però també castiga molt. Aquí també pots trobar onades de 12 metres en temporals forts. Recorda, a més, de la costa, un viatge que vam fer baixant de Canadà cap a Colòmbia, una determinada zona ja quan abans d'agafar la costa dels Estats Units, d'oles, bueno, molt grans.
Por?
Por també, evidentment, no... Si no tinguessis por en tot, series temerari. El que passa que hi ha que controlar-la i hi ha que actuar com toca, però quan sempre tens aquells moments, diguem, de possible dubte o moments en què la situació es complica, però pot haver avaries, pot haver altres coses, i pots crear molts de danys a l'embarcació, en el vaixell. I a més hi ha una cosa, que aquí en temporals es treballa igual. Vull dir, hi ha determinades situacions com mal temps que el vaixell té, que en aquell cas nosaltres anàvem en l'Astra fins als Estats Units a carregar gra, i les bodegues tenien que arribar netes. O sigui, tot és una cosa. Després el descans influeix molt. Després d'igual d'una setmana de temporal seguits, la irritació de la gent, la relació es ressenteix molt. Tu tens per dormir, tens que posar un xaleco davall una desmatalàs, d'una part desmatalàs, perquè et faci una cunya a l'altra banda, si no és que no t'aguantes del llit caus. I tot això és menjar amb temporals que tens, que no pots menjar, diguem, un brou normal, perquè a més ja es col·loquen com una espècie de fustes ja perquè capin dins els gots i els plats i tot això, però conviure amb tot aquest és complicat, i influeix molt en la relació. Viatges que duren pues, 2 setmanes, pues, es poden allargar més, i això, la relació, una de les coses que ha que tenir molt en compte un vaixell, és la relació entre tots els tripulants. Hi ha una jerarquia, tot això, però la relació, pues, en aquests casos, ajuda que sigui pitjor, perquè la gent està irritada per el fet de no descansar i per molts altres condicionants.
Quina és la manera en què Joan Torres ha set capità? Ha set un capità, no sé, autoritari, com alguns de les novel·les, com a Hub, o en canvi ha set un capità més tendent a ser assertiu i intentar doncs congeniar les diverses impressions de la tripulació? Com anava això?
Jo he intentat... Jo sempre he estat molt autocrític, en jo mateix, evidentment. He intentat ser just. I dins d'aquesta justícia crec que hi ha doncs, dues maneres. Una, si tens que ser més autoritari, l'altra, si tens que ser més social. Algunes vegades he hagut que fer-ho d'una manera, les altres d'una altra. Allí, diguem, també influeix molt la gent que tinguis en tu. Hi ha una cosa que es diu la soledat del mando, que això existeix, existeix, i quan estàs a la mà encara estàs més sol que quan estàs en terra. Aquesta solitud jo sempre ho he acceptat, i és una cosa que ve amb escàrrec, però dins d'aquesta solitud jo el que he pretengut, i quasi sempre ho he aconseguit, és estar ben acompanyat. Sàpiga que si tu necessites a la gent, et respon. Per tant, dins de la jerarquia dels caps d'apartament, com pot ser el primer oficial de coberta, i el cap de màquines, pues, el bo és tenir bona gent i bons professionals. I a partir d'aquí tu hauràs d'actuar d'una manera més autoritària o menys dins de lo que és la llei. Perquè, clar, tot això ha canviat molt. El context d'una navegació de fa segles ara era és molt, molt variable. L'autoritat, diguem, era la mateixa, però moltes vegades, amb un temporal, demanar-li en els mariners o exigius, i perquè ho tenien que fer, que posessin en els pals perquè va valer el que fos, doncs moltes vegades es comentava que es aconseguia a base de càstig, i el càstig era pitjor si no pujaven o si pujaven. Es tenen canviat molt, ara és una altra cosa, però els problemes també existeixen, n'hi ha molts, i es tenen que gestionar. I els gestiones així. Si tu, la gent es mereix que tu puguis tenir una actuació, doncs portes aquesta, tens que ser també treballar un poc la psicologia i no ser tan recte per una banda. Tens el camí és ample i, per tant, tu hauràs de portar el que creguis que és més bo per aconseguir el que tu vols.
A casa t'ho diuen això de que, ei, que no sóc el teu grumete aquí, eh?
No, però allí em diuen que, pues, que jo sóc molt metòdic i això em passa factura a casa en tema mètode, en tema ordre i tot això, però clar, tenint en compte que un vaixell passa molta gent i té que estar molt marcat tot i després jo això ho som amb vaixell o sense, m'agrada així, i a casa rep crítiques per part de dona i fills, evidentment.
Per cert, per sort i per habilitat, no es compta cap naufragi en el teu historial, però sí que vas viure un de molt a prop, eh? 30 de desembre 1985.
Sí, sí, nosaltres pujàvem, no sé si pujàvem de Togo, crec que era de Togo, i anàvem cap a Huelva i passant per Canàries, al nord de Canàries, van rebre una cridada de socorro d'un vaixell i es van poder salvar tots. Era un vaixell d'unes 5.000 tonelades. I quan va ser impressionant, perquè ja era de nit quan vam arribar allí, però ens van posar molt, molt escostat i el barco ja tenia la proa dins de l'aigua, bastant part de la proa, i quan el van abandonar, que el van abandonar uns 10 minuts de que s'han anat a fondo, amb dos bots, pues va ser vora visualitzar moltes coses que havien passat a gent que, sobretot una persona que jo havia conegut aquí a Formentera, que s'havia anat a fondo, i era vora pues, un barco que passava per oïda de segura, diguem. I va ser res, en segons de veure-lo, segons de no veure-lo. Vam poder rescatar tots els tripulants de nacionalitat filipina, va costar, però vam estar unes 3-4 hores per localitzar-los, per aconseguir que poguessin arribar en el nostre vaixell, i, bueno, la satisfacció per part nostra i la satisfacció que tenen ells. Jo he comentat moltes vegades, quan estàs a la mà tens una solidaritat diferent és quan estàs a terra. Aquesta solidaritat és cap als altres i el que tu fas als altres que algun dia t'ho puguin fer tu. I, per tant, salvar vides jo crec que és una de les coses més agraïdes en aquest cas.
Com veus, capità, aquesta actitud dels països europeus al respecte de les ONGs que estan salvant vides a la Mediterrània?
A veure, jo veig que la situació com des del punt de vista humà vergonyosa. Jo sent vergonya per les coses que es poden dir i per les coses que es poden fer. I jo estic d'acord que bueno, tot això s'alimenta per màfies, però gent que precisament l'altre dia ho parlava, perquè el dissabte passat vam anar a veure la Salva Mar i les Pitioses, i en Pepen ja és seu patró, comentava el tema de salvament que havia viscut per sobretot per Canàries, i gent que porta igual 2 anys viatjant, i gent que ve amb bebès que han nascut durant aquesta travessia i que arriben a bordo morts. I la gent que no ha viscut tot això no ho comprèn, perquè jo sé que difícilment es podria argumentar el que moltes vegades s'argumenta. Jo veig com una absoluta vergonya que bueno, que salvar vides es pugui considerar com un tràfic.
Parlant de refugiats, el capità Torres també es va trobar amb un cas d'uns refugiats que es van colar com a polissons en un dels barcos en els que feia servei, tornant d'Argentina.
Sí, nosaltres teníem bastants problemes en la línia d'Àfrica per tema polissons, sobretot quan tocàvem Senegal i Nigèria. Però aquella vegada van ser de... Bueno, i Marroc. Marroc, com que era un viatge molt curt, també era un lloc bastant propens. Però aquella vegada va ser un viatge llarg, perquè el viatge aquell nosaltres tardàvem una vintena de dies, uns 25 dies, i van embarcar a Buenos Aires. I les polissons solen sortir quan ja estàs lluny, o sigui, és cap de dies. Moltes vegades sospites que hi pot haver alguna cosa, perquè de la nevera, quan surten a la nit, i van a la nevera per menjar. I clar, a gent li falta alguna cosa. I en aquell cas, doncs, bueno, van, durant la guàrdia d'Espanya Oficial, van anar a Espones, van presentar entre 3 persones, o que aquella gent portava carta de refugiats. Llavors, el tractament és un altre. Per les empreses, per les navilieres, és una font de problemes, un policia a bord. Per tant, perquè quan s'arriba a port, els gastos correran per part dels navilier de repatriació, però molts ports no els deixen desembarcar. Igual, potser es pot passar molt de temps a un vaixell sense que pugui sortir. Després això, clar, els temes barcos espanyols tenen molt bona fama quan hi havia flota d'Espanya, perquè pràcticament no n'hi ha, en quant a la humanitat de les seves tripulacions, no com vaixells de grecs o vaixells russos, perquè en molts casos el que es feia era posar-los en... construir una espècie de balsa, s'atracava un poc a terra, o no s'atracava a terra i se'ls abandonava.
Caram.
O directament se'ls tirava a borda.
Caram.
Aquesta era la manera de gestionar determinades banderes el problema.
Pirates?
Pirates també. Pirates, jo, la zona que jo n'hi havia era la zona de Guinea. Nosaltres quan anàvem a Nigèria, que sobretot estàvem fondejats, allí era, bueno, a la nit sobretot, virar s'àncora i sortir d'aigües i anar-te'n ben lluny. I la matinada tornaves. No era la mateixa pirateria que hem vist després altres...
A banda, Etiopia i Somàlia.
Zona, que aquella zona ja segrestava la tripulació per demanar un rescat o la càrrega dels vaixells. I en aquells casos, a Nigèria, el que hi havia més era per tema de robatori. Robatori, tot el que eren de qüestions del vaixell, pintures, tot espanyol, el que hi pogués haver allí de valor, o també, doncs, bueno, una vegada si entraven a la habilitació a la zona de camarots, doncs,
rellotge és el que fes falta.
Tot, o la caixa fort descapitat, tot, i quan, aquella gent, doncs, venia armada i nosaltres no van sofrir cap atac perquè ja s'adoptaven les mesures, diguem, de prevenció, i és una de les coses que dius, doncs, pues mira, també he tingut sort amb això.
Després de voltar per tot el món, a mitjans dels anys 90, vas tornar a navegar aquí, a Cateua, en aquesta línia que tant et coneixes entre Formentera i Eivissa. Té les seves particularitats, no?, aquesta travessa dels Freus?
Sí, la travessia dels Freus, bueno, d'Eivissa a Formentera, és curta i és molt protegida des del punt de vista que només en temporals tindràs mal temps a unes esparts. Qüestions que ha de tenir en compte que poden influir, doncs, la rutina. La rutina aquí pot ser una qüestió que la confiança d'haver fet tantes vegades aquest viatge et creia una rutina i en aquest cas que pugui ser negativa, perquè diuen que cada viatge o cada maniobra no n'hi ha d'iguals, n'hi ha de molt paregudes. Això et pot fer que tu puguis confiar i puguis desatendre determinades coses, i aquí és allò on pots tenir problema. Després, a època estival, l'augment de volum de tràfic és brutal. I després molta d'aquesta gent que va amb embarcacions, doncs moltes vegades tu tens que pensar que faran ells per si no ho fan, fer-ho tu abans. Tens que tenir una previsió. Avui llegia que moltes empreses de charters, o sigui, de ses existents, la majoria són il·legals. Dins d'aquesta il·legalitat d'empreses hi ha ses titulacions. I després veiem també que hi ha moltes imprudències per desconeixements. Per tant, tu tens que allí tenir també, actuar abans, perquè moltes vegades, en centavació, perquè moltes vegades no t'ho farà. Després, dins d'aquesta ruta, pues, hi ha l'especialització. L'especialització, diguem, en temes de maniobra, que en fas moltes, per tant, ja t'especialitzes molt amb això, i després amb navegació en condicions adverses, amb mal temps. També les característiques dels vaixells s'ha decantat en un principi per embarcacions ràpides, per tant, amb menys pas i uns dels materials era l'alumini, hem tingut aquí vaixells molt bons d'alumini, i ara pareix que s'està apostant per més per un altre tipus d'embarcacions que ja són de fibra.
I per mal temps, quina cosa?
Jo em quedo amb l'alumini. A veure, no he estat jo cap embarcació de fibra, però, no sé, per la meva experiència no m'agradaria estar-hi en determinats temporals que he agafat jo amb altres embarcacions, com capità. Ho deixarem estar aquí, eh? No... El temps demostrarà per... No és el mateix embarcació per estiu, que moltes vegades serveix quasi tot, i aquí a la línia hem vist que hi ha un dèficit de control sobre determinades coses, però en hivern, en temporals, l'estàndard que s'ha mantingut ha estat molt alt i gràcies a bons vaixells.
Per cert, una persona com el capità Joan Torres, acostumat a navegar per aquests mars de Déu, des del Canadà, Àfrica, venir a la línia Eivissa-Formentera i poder tornar cada nit, gairebé cada nit, a dormir a casa, deu ser bé tot un luxe, no?
Això no té preu. Jo, a veure, jo sempre m'ha agradat molt la meva professió. Després, dins de la meva professió, hi ha coses que no t'agraden, com es havien. Però una qüestió que jo he valorat sempre molt i que per jo com marino no té preu és poder estar a casa, no perdre contacte amb sa família. Jo quan he arribat pues, sempre he pogut mantenir una comunicació amb sa dona, encara que els horaris siguin bastant exigents per aquesta part, i després amb els fills, pues, moltes vegades, sobretot amb el petit, quan jo m'anava ell dormia i quan tornava ell dormia, però bueno, els minuts que pots estar mirant-te'l i els besos i l'abraçada quan el canvies de llit o quan te'n vas, per jo això és molt important i bueno, tu ho diguessis a un marino que, diguem, que fa les travessies que jo havia fet abans i que ara està fent ell, d'anar-se'n de casa seva 2, 3, 4 mesos i no tenís contacte més que per telèfon o per videoconferència amb la seva família i tenir aquest contacte humà, això per jo no té preu i és una cosa que jo sempre he valorat molt. El que passa, clar, la teva dona ho valora d'una altra manera i els fills, quan són petits, ho veuen d'una altra manera. Jo em conformava amb poc, jo sempre poc que per jo era molt. Ells ara ho veuran d'una altra manera. Això sí, perquè ara ells m'aprofitaran més, i jo, per suposat, ells també.
Per què una vida dedicada a la mar? Una cosa familiar, el teu abuelo, el teu pare també s'hi dedicaren?
Tota la meva família s'hi ha dedicat. En aquest aspecte, jo a casa era una constant, això. Mon pare sempre havia navegat. Mon pare, de fet, va començar a navegar en 15 anys i va acabar en 65, o sigui, va fer mig segle a la mar. I per part del meu abuelo i avantpassats també era navegar. Per tant, és una qüestió que tu ho veus i després també hi ha una component de vocació. Aquesta component de vocació, quan ets un garrit, la tens, almenys jo la tenia, doncs, per aventura, per pel·lícules, per lectura. Jo he nascut, bueno, he crescut, millor dit, amb novel·les d'en Verne, d'en London, i totes les aventures de Stevenson, i tots aquests, i et montes un ideari. Jo sempre m'havia agradat molt viatjar, i amb aquesta professió jo, doncs, em podia permetre viatjar i exercir-la, i ser bastant professional, i jo, doncs, veure obrir un diari d'aquells de ports que hi havia a Barcelona als anys 70, i sobretot la meva època estudiant, la facultat nàutica estava ple de palau, aferrada a la mà, i veure, doncs, els viatges a Nord-Amèrica, Sud-Amèrica, Austràlia, Orient, tots allò, per jo allò era algo molt, molt satisfactori, que jo m'omplia molt, i per tant, jo a l'hora d'estudiar em vaig decantar per això. I jo no vull dir que ho tornés a fer ara, però és una cosa que tens els bons moments, els mals moments, però és una cosa que jo me'n vaig amb molta satisfacció de lo que he fet. Evidentment, jo he deixat de navegar per jubilar-me amb ganes. Jo ara, si em diguessis, voldries continuar, diria no, perquè jo crec que has fet tot el que tens que fer, i en el moment que ho tens que fer, també quan vas agafant més, ja entres més en edat, és més crític en coses. Jo crec que la professió de capità s'ha anat perdent molt. Jo, quan vaig començar a navegar, veia com era un capità abans i jo veig com és ara, i jo no m'agrada aquesta deriva que s'ha tingut en moltes coses, però jo no renuncio a res del que he fet, que variaria moltes coses, per suposat. Jo no, digues, si firmaria ara en blanc, no. Jo intentaria moltes coses que hem passat, pues, dins d'aquesta autocrítica que he fet sempre, poder-les variar. I
a què et refereixes, això dels nous capitans? No,
nous capitans no, sinó el que és, com ha variat la professió. La professió és que un capità abans tenia la responsabilitat, ho ha tingut sempre, però el nivell de pringar ara és molt més alt. O sigui, ara tu, moltes coses, tu, a més de ser responsable, seràs cap de turc. Abans era diferent la concepció que es tenia des de la mateixa naviliera, des de les mateixes autoritats. En aquella època jo vaig viure les comandàncies militars de marina, ara són les capitanies. Però jo un detall el vaig tenir amb el tema de quan vam arribar a Vilanova amb el barco remolcat, que anàvem tots...
El dia de l'incendi, sí.
El dia de l'incendi, en les reaccions d'inspectors de capitania marítima de Barcelona. Que, bueno, que abans de donar-te la mà, abans de demanar com estava la tripulació, interessar-se com companys, perquè eren marinos, també, o havien set, pues va ser una bronca, pues, per no haver avisat per ràdio en el control de la torre control de Barcelona, quan nosaltres anàvem sense res, perquè no teníem cap tipus d'energia, no teníem absolutament res. I això era una mostra, una petita mostra, que després tu la veus molt ara, sobretot aquí amb autoritats i amb comportaments i de les pròpies empreses navilieres i d'altres, de l'administració i tot això.
Capità Joan Torres, a la mà des de l'any 1980, ara ho deixa ara ho deixa, jubila, com pinta ara l'horitzó?
Pues jo crec que pinta molt bé. Jo, de fet, ja et dic que ho faig amb ganes. Si jo tingués que estar un any més perquè encara no pogués, pues jo estaria un any més, però ara jo em puc jubilar amb el 100%. I, per tant, ho agafa amb moltes ganes. Jo només demano dues coses, que és salut i il·lusió. I tenir il·lusió per seguir fent coses. Molta gent et diu, pues ara podràs començar a viure, no? Jo ja he viscut, afortunadament. Si tens que esperar a jubilar-te per començar a viure, malament. I la meva circumstància era diferent. Si jo hagués estat navegant fora, pues ja t'ho agafes amb molta gana per tenir una vida familiar, que la vida familiar l'he tingut. I ara seguir fent més coses i tenir molta il·lusió per fer-la, sobretot això.
I hem demanat també una cançó amb la que vostè sentís còmode navegant, i ens demanava aquesta de Pink Floyd, Wish You Were Here. Per què?
Jo records, sobretot quan navegava... Jo sa música sempre he tingut una relació especial i aquesta època que he estat aquí... Agraeix molt a Ràdio Illa per la bona música que han posat sempre. I
és cosa del Leon, eh?
La teníem de tots. I era la música variada i la bona música que es posava. A més, sempre ho comentaven gent nova que venia. Mira, ara, darrer viatge, que venies ja d'això, pues, sentir la música que posava en Leon, sentir-se enterrats, sentir-se en Joan Ribas i tot això era d'agrair. I aquesta de Pink Floyd, jo records, pues, sobretot quan feia les guàrdies amb vaixells, era arribar a les 4 menys 10 de la matinada per fer la guàrdia de 4 a 8 a la nit, sobretot quan hi havia bon temps, clar, fer relleu amb la gent que se'n anava, un bon cafè i passar pro a 100 i pico metres de vaixell, bona música, un bon cafè i el cel estrellat, la mancalma, això era... Per jo són molts bons records i aquesta cançó de Pink Floyd era una de les preferides. Jo, de gustos musicals, som molt ampli, clàssics, com l'altre dia insinuava en Leon, però música... Jo la guardo molt, la record molt pels moments que he passat i moments viscuts, i crec que sa vida sense música seria molt diferent.
Ens quedem amb aquesta imatge del capità Torres al pont d'un barco amb 100 metres d'endavant per arribar fins a proa, el mar en calma, el cel estrellat i els Pink Floyd sonant. Gràcies, capità.
A vosaltres. Did you exchange the walk on part in the war for a lead role? The same old ground.